al matí.
Transformar, donar vida i crear. Això és el que fa des de la dècada dels 80 el sabadellenc Antoni Marquès, un artista que es dedica a esculpir, a tallar, a crear noves formes a través de diversos materials, materials que combina, que fusiona per crear obres que ha exposat a diverses galeries, col·leccions, sales i museus de ciutats com Madrid, Nova York o Barcelona. Avui ell és el protagonista a la nostra galeria d'art particular, apta per a tots els públics i totalment gratuïta.
El Cub Blanc.
I com sempre, primer el que fem és saludar l'artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts, Gerard Torres Sant Martí. Bon dia.
Molt bon dia, Raquel.
A veure, avui ens proposes descobrir doncs, aquest artista, aquest sabadellenc, no? Que a més ara doncs, està exposant la mostra Desviament al Centre d'Art Tecla Sala, i em sembla que tenim temps fins al 24 d'abril.
Exacte, Hospitalet de Llobregat.
Uh-huh. Ja has anat a veure la seva mostra?
Sí. I tant, i ganes que en tenia, perquè bueno, ja es va inaugurar exactament quin dia era, Antoni, o que es va inaugurar?
Ara jo exactament no me'n recordo, però el dia potser 16...
De març.
De març, sí, més
doncs,
o menys.
Sí, la mostra està comissariada per la Teresa Blanc, dins del cicle Observatori Tecla Sala, que pretén afavorir la prospecció d'artistes que estan actius i que ja pues, porten una trajectòria important. En aquest cas és una mostra purament interdisciplinar, tot i que hi abunda el dibuix, en pràcticament tres instal·lacions, amb una vora, a la vora d'una seixantena de dibuixos, sense comptar els que es reprodueixen en el vídeo de la llibreta, que després en parlarem, però també hi trobem unes tres escultures pròpiament dites, una d'elles amb el nom de l'exposició,
sí.
I una col·lecció de fotografies de sèries i dos audiovisuals, en el que bueno, també veiem a l'Antoni pues, amb un registre més performàtic i d'autorretrat.
Doncs saludem a l'artista, Antoni Marquès. Bon dia, benvingut al matí.
Hola, bon dia, benvinguts. Gràcies per haver-me convidat.
Volíem doncs, això, que ens expliquessis, que parlessis de desviaments. Com sorgeix la idea, no?, de fer doncs, aquesta proposta i per què aquest nom?
Bueno, la proposta va sorgir perquè... primer, el Centre d'Art Tecla Sala, el director que ho porta, que es diu l'Antoni Perna, va dir que volia fer aquest nou cicle i aquest nou cicle el volia obrir amb mi, amb la meva obra, amb el meu treball. Quan ens ho va dir, doncs vam pensar, home, aquí tampoc hem de mostrar una obra que ja es havien mostrat, no? Ja es havia mostrat, sinó fer una obra... des d'un altre vessant, un altre punt de vista. I és quan, amb la Teresa Blanc, que era la comissària, vam estar treballant, potser durant un any, mirant el taller, mirant el que jo feia paral·lelament a la meva obra que faig sempre, que és més una obra més acabada. Uh-huh. Vam buscar de on sorgia tota aquesta obra més acabada. I a partir d'aquí hem fet un treball com de prospecció i és aquest desviament. Vull dir, no va pel camí que jo havia sempre assolit i això, per això ve d'aquí, d'aquest... M'he desviat del camí, com si diguéssim, però no és que m'hagi desviat, sinó que el que hem fet és recollir algo que estava que no estava plasmat, que no estava i que tampoc jo no era massa conscient que existia en el meu treball, no? Vull dir, i ja està, és això.
I llavors, després d'aquesta recerca de sortir d'aquesta zona de confort, de trobar doncs, aquest desviament, no?, per continuar doncs, creant i analitzant, què és el que has trobat, Antoni?
Bueno, home, he trobat tot unes vetes, que jo sempre les he tingut, però que, en canvi, jo no els hi donava una rellevància. Importància sí que els hi donava, perquè jo sempre he revisat molt la meva obra, i la meva obra la reviso constantment. Vull dir, jo mai em conformo amb el que a mi em va sortint. Jo vull sempre revisar el meu treball i posar-lo una altra vegada en ordre. I com que les circumstàncies sempre són diferents segons el temps, aquest ordre sempre varia, per molt que el tornis a revisar. Uh-huh. Jo reviso constantment la meva trajectòria i la meva vida, vull dir, perquè Vull dir, el que és vàlid ara, dintre de 2 o 3 anys, ja no és vàlid. Vull dir que, m'entens, es té de, sempre de reformular què ja estàs fent en aquest món, oi que m'entens?
De fet, l'exposició parteix també de la teva experiència dels últims anys, en circumstàncies que t'han succeït i que, diguem-ne, pues, d'això pues, n'has tret el fruit que hi veiem.
Sí, jo en diria, són coses que han passat personals, que tampoc les tinc d'explicar perquè, vull dir, ho trobo anecdòtic, però que en canvi sí que han alimentat, aquestes circumstàncies han alimentat el meu treball. I jo n'he sabut treure d'uns fets molt negatius. Jo sóc bastant positiu davant de les adversitats, doncs n'he pogut jo treure un gran caudal i una gran... no, la paraula no seria inspiració perquè ara no em surt, però és com una mina que saps explotar-la, eh? I d'aquestes adversitats n'he pogut crear una realitat molt real, que a més jo crec que és real per moltes persones i que les oblidem, aquestes realitats, i que és, sobretot, és el dolor, eh? Vull dir, a partir del dolor jo he creat, he començat a indagar i he pogut treure algo molt humà, eh? Vull dir que jo penso que és molt humà, i com que és molt humà, jo crec que no enganya ningú i a més posa en evidència un aspecte molt important de les persones, eh? Vull dir que sempre intentem, de vegades les coses més importants, que per mi serien el dolor i el món eròtic, perquè el sexe és diferent de l'eròtic, això ho amaguem bastant. Jo crec que això ho poso una mica en evidència i ho destapo i descobreixo per mi mateix. Sobretot jo, les coses, quan les faig per mi mateix. Vull dir, no vull jo mostrar a ningú com jo sóc. Vull dir, jo em mostro a mi mateix.
Sí, de fet, l'exposició està molt ben pensada, està organitzada pràcticament al mil·límetre i, tot i així, crea com una certa repulsió amb alguns aspectes que transmets. De fet, el color vermell abunda, és molt important. Hi ha una qüestió que la Teresa també en parla, que és d'anar a ferir el paper. No, hi ha uns papers que estan fets amb bolígraf vermell, molt acurats i pacientment fets. Pràcticament és això, no? Sembles com ferir el paper.
Sí, sí, n'hi ha que són ferits al paper perquè quan jo feia aquests dibuixos tenia aquest dolor real. I ara explicaré una petita anècdota. De vegades se m'acabava el bolígraf de color vermell o color granata o fins i tot hi ha una mica del negre. Se m'acabava el bolígraf i jo seguia dibuixant amb el bolígraf que no ratllava, però no ratllava, però encara sí que feia incisions al paper, eh? Com que era un paper una mica gruixut, doncs anava fent uns traços del dolor igualment. No, sembla que no estiguin representats, però hi ha moltes ratllades, m'entens, incisions de dolor, eh? De dolor, i a l'estripar el paper, doncs també forma part del... Vull dir que m'interessava més expressar-me els meus sentiments i el meu patiment que l'estètic. A mi el nivell estètic també més té interès, però jo crec que és millor l'expressió. L'expressió és més interessant, m'entens, que l'estètic.
Ha estat com una mena de catarsi?
Segurament que sí. Que quan, bueno, home, quan estàs treballant en allà, segur que lliberes una sèrie de preocupacions i et sents com més bé, més vull dir, segur que forma part també d'una cura, no?
D'un alliberament.
D'un alliberament, sí.
Parlant d'aquesta seqüència també de fotografies, no? Que també demostren aquest treball, no? Performatiu en el teu taller.
Sí, bueno, això s'ha fet, jo en diria inconscientment, però res fa inconscientment. Seria que jo durant, des de l'any 13 o 2013, jo em vaig anar fent fotos personals. i me les faig jo mateix. Això era molt més problemàtic de fer-les, perquè, esclar, no me les ha fet ningú. Jo feia unes seqüències on jo actuava en el taller i per fer cada foto, doncs jo havia d'anar a la màquina, posar-la en pose, apretar el disparador i tornar-me a col·locar en el seu lloc. Clar, per anar-me a col·locar en el lloc que sempre fos com una seqüència, costava una mica. I potser feia 60 fotos de cada allò. Vull dir, això era molt cansat. Tal. Bueno, és igual. Aquí jo vaig representar una mica unes accions del meu cos amb altres elements del meu taller que jo treballo. I això va quedar amb unes carpetes a l'ordenador, però no sabia com donar-li visibilitat. Arrel d'aquesta exposició, doncs vam començar a destapar tot això, ho vam recuperar i vam donar-li una forma representativa. Com podríem mostrar-ho al públic? Es va mostrar al públic amb unes seqüències, vam triar només unes quantes de cada acció, perquè no n'hi ha 15 o 20 d'aquestes accions aquí representades, o 7, n'hi ha 12, o, bueno, no me'n recordo exactament, o 14, i aquestes seqüències estan impreses sobre paper fotogràfic i són molt petites. Vull dir, no vaig voler fer res grandiloquent perquè era una cosa molt íntima, i segueix sent íntima. Potser et cridaran una mica l'atenció perquè quasi la majoria d'elles jo em represento nu. Em represento nu. A més, perquè jo penso que hem vingut així, hem vingut nusos, i no, jo no tinc gens de vergonya de la meva nuesa, oi que m'entens? Vaig vestit perquè va molt bé per no tindre fred, oi? Però, bueno, vull dir que... I tampoc tinc cap reparo amb el sexe, vull dir, jo no en tinc cap, o en tinc pocs, cap sí que en dec tindre, oi? I bueno, mostro aquests altres aspectes, m'entens, que no, normalment no s'han mostrat massa o s'han mostrat molt, molt, molt esporàdicament. Hi ha molts artistes que treballen amb el d'allò, però vull dir, sempre es veuen com eròtics, com d'allò, i no ho són. Són ni sexuals. El sexe, per mi, és una cosa natural. Vull dir, i en canvi, l'eròtic no. L'eròtic comporta moltes més coses, moltes més... hi ha problemes personals, hi ha relacions amb les altres persones. El d'allò, el món eròtic, pot ser que sigui en solitari o que sigui compartit. Bueno, hi ha molts elements que influeixen en l'erotisme.
De fet, hi ha una pel·lícula, també es projecta una pel·lícula en l'exposició performativa de l'any 87,
sí,
en el que interpel·les l'obra de Manet, de l'esmorzar sobre l'herba.
Sí.
Imagino com cinta analògica devia ser d'aquell moment, que ja es tracta la nuesa en aquella obra. I diguem-ne que tu també fas, a partir d'aquesta peça, també fas una indagació del cos en el camp visual a partir de diferents peces que vas anar fent, d'imatges fotogràfiques que vas fer en el Museu del Louvre o en altres espais.
Sí, bueno, era el Museu d'Orsay, perquè es va portar al Museu d'Orsay de París, es havia inaugurat aquell mateix any, i a nosaltres, que érem un petit grup que vam fer un curs de vídeo, doncs ens van donar permís al govern francès, que és molt obert, doncs ens va donar permís per poder gravar i filmar en el Museu d'Orsay. Vam triar aquesta obra és el Déjeuner sur l'herbe del Manet, i clar, aquí es representa una dona que està rodejada d'homes al camp. A més, tots els homes van ben trajats i la dona va despullada. Vull dir, això és avant la letra de denunciar aquest machisme, que estem rodejats, per desgràcia. I nosaltres vam interpel·lar aquest quadre, tu has dit que era l'any 87, aquesta representació, i vam canviar els papers. Jo em vaig quedar despullat davant del quadre, interpel·lant el quadre, i... vam fer les dones, és que anaven vestides, que vam fer també una representació molt sui generis en els exteriors, i jo arriba un moment que sóc rebutjat per les dones. Vull dir, això va ser l'any 87, vull dir, i ara, com que està molt, molt vigent la sensibilitat doncs feminista i tal, doncs bueno, una mica venia a denunciar aquesta hegemonia que existeix encara actualment amb tot, vull dir, per molt que avancem una mica, els homes no donen ni cinc perquè les dones o els d'altres que se sentin uh-huh. d'altres sexes es puguin expressar i puguin agafar el timó, vull dir, en els grans llocs de poder hi ha molt poques dones, molt poques, i n'hi hauran molt poques, perquè és que els homes ho estan ocupant tot, uh-huh. I això no ho volen deixar. Bueno, en aquest vídeo volia una mica denunciar aquest de lloc, quan, a més, les dones uh-huh. són, vull dir, d'una gran imaginació, tenen una altra manera de pensar que no té res a veure amb els homes, però res a veure, i això no ho volen comprendre, la societat no ho vol comprendre. Vull dir, ja està. Bueno, no vull reivindicar res més.
No, però era una molt bona reivindicació, perquè és veritat que les dones, i això la història de l'art ho demostra, hem estat les muses moltes vegades, font d'inspiració, però els homes han estat, no?, doncs els que
estan,
han marcat, i estan encara marcant
estan.
Els cànons, no?, culturals també, normatius, amb tot el que això representa.
I quan n'hi ha alguna que despunta, perquè ara ho heu vist aquí, mm-hmm. jo no sé com es diu, la de la europea, ja n'hi han fumut dos o tres desplantes, oi? La von Leiden, es diuen? La, com es diu?
La...
Jo no sé pronunciar-ho, és igual. La d'allò europea, ja li han fumut dos desplantes, m'entens? Que l'han deixat allà en un racó quan ell era més important que els altres dos homes que hi havia al costat, quant a càrrec. Vull dir, bueno, i això està passant amb gent així, oi? Vull dir, el machisme no afluixa,
perquè és el que deies, molts homes no volen, doncs, deixar enrere, no?, aquests privilegis. Antoni, parla'ns també, clar, de la teva evolució com a artista. Vas començar la dècada dels 80, has experimentat amb moltíssims materials, amb moltes temàtiques, no? Com definiries el teu recorregut, la teva transició,
sempre,
aquesta revisió constant?
Sí, sempre és això, sempre és un introspecció. A mi la tècnica l'he trobat molt interessant, però a mi la tècnica m'ha servit com a mitjà. Vull dir, però la tècnica per la tècnica a mi no m'interessa. Però, en canvi, si jo no domino la tècnica, no sabré expressar el que jo vull. Bueno, doncs jo he passat des d'una obra que era molt visceral, que eren materials en ferro, soldadura, fundició, i després ja vaig passar a fer una obra més pop, vull dir, que incluïa més uns elements que anava congeminant, que molts d'aquests elements jo els trobava llançats al carrer quan la gent no em fa cas, i jo els recollia, i tot això jo em feia un recull, un quarto que tinc jo de maquetes, i d'aquestes d'ajuntar dos elements que semblaven que no tenien res en comú, doncs d'aquestes bases, d'aquestes disparitats que tenien aquests elements, doncs en creava un diàleg. I havia fet aquest tipus d'obres, i després ja he anat fent una obra més orgànica, i he arribat fins aquí, segurament que m'he passat alguns d'allò, perquè jo tampoc sóc un gran teòric, ni un gran, oi que m'entens, ni m'interessa, perquè l'obra jo penso que ja una vegada l'has feta es llibera de lo que tu has fet, al millor no té ni que veure amb lo que tu volies haver fet realment, i després ja té un altre recorregut que ho don la vida pública d'aquesta obra. Vull dir, això és la gent que ho té de dir-ho, i a lo millor fins i tot diu coses que tu no has pensat mai que pugui expressar, no? Però bueno, això vol dir que l'obra està viva. Quan no digui res l'obra, és que realment es va morint, vull dir, no té vida, oi? Bueno, no sé si he contestat gaire la pregunta.
De fet, una de les peces que, diguem-ne, que enganxa, diguem-ne, amb aquesta última etapa, diria jo, del pop, amb la de l'exposició Desviament, seria justament la que té de nom com a Desviament, no?, que està feta amb resina de polièster.
Jo conec
el teu treball també moltes vegades, d'aquesta elaboració d'aquest material amb resina.
Bueno, això només és el mitjà que jo utilitzo. El mitjà pot ser un, pot ser un altre, pot ser l'escaiola, pot ser la resina, pot ser pintura, el que sigui, és igual això. Però en aquest desviament aquí hi hauria aquest món interior. Aquest món interior vol dir fins i tot interior físic. Vull dir, aquest desviament són com aquest món interior dels budells, oi que m'entens? Allà representa també aquest inquietud, aquest, el que no veiem, eh? I són formes molt orgàniques, bueno, i també un color, també té un color com equívoc, vull dir, que és un granata també així, oi? Que no saps ben bé quin material és, i que això, de vegades també tapar l'aspecte del material, a mi m'interessa molt el color en el sentit de quan tu pintes una obra, que jo, a mi m'interessa molt, per exemple, almenys m'interessa a nivell superficial, eh? Doncs quan jo veig totes les runes aquelles gregues i romanes, tot estava pintat. I nosaltres ara aquí, molta gent no ho sap, que això estava pintat. Vull dir, si ara ho veiéssim pintat, potser ho trobaríem molt, 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 no sé, molt, molt barrober, oi que m'entens? Doncs tot estava pintat, la pintura ha desaparegut. Jo la pintura li dono, bueno, la pintura o la pàtina, diguem-ne més que pintura, la pàtina exterior, per mi és una gran lluita, perquè segons l'aspecte exterior del material, et pot representar unes coses o te'n pot representar unes altres. I aquesta lluita jo la tinc sempre, i trobar aquesta unió o fins i tot jo vull que també l'obra tingui un rebuig en el sentit de que quan tu la miris vegis una cosa però que en canvi n'està dient una altra, vull dir, aquesta ambivalència en el seu significat per mi és crucial, eh? I això són unes preguntes que jo em faig constantment i que sempre estic com bastant disconforme amb el que em surt, vull dir, jo mai em quedo amb el resultat.
De les peces, abans al principi comentava que hi ha una obra que és de vídeo també, que és el dietari convalescent, que crec que és una de les obres potser, diguem-ne així, més didàctiques de la mostra, ja que, diguem-ne, explica la teva experiència al pas de diferents centres sanitaris com el Taulí, no? I hi ha dibuixos que trobem, dibuixos o collages, que són molt, els vaig trobar jo molt intensos.
Bueno, sí, és clar, perquè representa que jo vaig estar 3 mesos immobilitzat, perquè bueno, vaig tindre un accident, això només és l'anècdota, i durant aquests 3 mesos doncs, un amic meu artista em va regalar una llibreta, un llàpids i una goma, i només tenia això per poder estar de panxa en l'aire que estava, que no em podia moure, doncs no aturar el meu cervell. Doncs jo vaig, aquesta llibreta, vaig anar expressant els meus sentiments, escrivint també coses en la llibreta, i com que no tenia materials, només tenia això que us he dit, una llibreta i aquests 2 o 3 elements, vaig anar expressant el meu dolor, el que em passava el dia a dia, vull dir, per això és un dietari. Eh? I en aquí jo crec que és el fruit de molta d'aquesta obra que ara estic fent, en aquest moment. Vull dir, aquella reflexió d'aquests 3 mesos aquí, i aquella experiència, oi? A més, tens una experiència que també comparteixes amb altres gent que està patint al teu voltant, i el que passa que el patiment, el que sí que m'he donat compte és que no tothom l'afronta igual. Hi ha gent que amb el dolor encara es crea ell mateix més dolor del que té, i en el meu cas va ser al revés. Vull dir, jo tenia molt dolor i no ho expressava a la gent, sinó que jo donava ànims als altres gent perquè superés aquest dolor, eh? Vull dir, oi que m'entens? Va ser com una teràpia. I en aquest vídeo, bueno, vídeo no, que vam fer, hem fet unes seqüències amb una pantalla de les fulles d'aquest diari, oi? Perquè la gent pugui veure tot el que està expressant és un món íntim, és un món molt íntim que vaig allà expressar, i que si es llegís també els continguts veurien que hi ha tot un relat i tota una història, eh?
Doncs moltíssimes gràcies, Antoni, per compartir la teva mirada, els teus, doncs això, doncs el teu art, la teva manera d'expressar el teu dolor també, i sobretot emplacem els nostres oients doncs a anar a veure aquesta mostra que es pot veure doncs això a la sala, al Centre d'Art Tecla Sala fins al 24 d'abril. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
Gràcies, Antoni.